Ens acompanya el membre de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, Enric Pons, benvingut a Cugat.cat.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta és gairebé obligada, que seria, i per al que presenteu avui, és per què no s'ha de pagar aquest deute?
Doncs bé, tenim, bueno, hi ha diferents motius, no, per no pagar-se, però bàsicament és perquè considerem que hi ha indicis suficients, no, per demostrar la legitimitat de gran part d'ell, no, de gran part del deute públic estatal.
Anem una mica a pams. Ara mateix, com xifreu aquest deute i quines conseqüències en té?
Com el xifrem? Bueno, estem amb això des de fa 2 anys. Hi ha diverses formes d'estudiar quina part del deute públic el considerem il·legítim. Tenim indicis per moltes vies, tot el que fa referència als rescats bancaris, no? Considerem que gran part del deute públic estatal és conseqüència del rescat bancari, però hi ha moltes altres vies. És també conseqüència d'unes polítiques fiscals que s'han estat seguint en els últims 20 anys, no, de caire neoliberal. Si gran part del deute públic s'ha generat per dèficits acumulats amb els pressupostos de l'Estat espanyol, aquest dèficit considerem que en gran part s'ha produït, no, per al fet que l'Estat hagi decidit deixar de cobrar uns ingressos, sí, a través d'unes polítiques fiscals, d'obligar el capital, no, a pagar l'impost de societats, no, han reduït l'impost de societats, una permissivitat molt grossa amb tot el que fa referència al frau fiscal, etc. Sí?
Llavors, què és el que enteneu que s'amaga darrere d'aquestes polítiques?
Què s'amaga darrere d'aquestes polítiques? Bueno, bàsicament una intenció de desmembrar l'estat del benestar, per una banda, i de permetre que el capital cada vegada tingui menys, hagi de donar es fiscalitzi cada vegada menys, no, les activitats econòmiques.
Això quines conseqüències té per la ciutadania?
Per la ciutadania, doncs, les estem veient d'alguna manera, no? Si s'està intentant per múltiples vies reduir tot el que és el sistema de benestar, per una banda, ja sigui en qüestions de fer esforços, no, per mirar de destruir o de degradar l'educació pública, no, en benefici de l'educació privada, tot el sistema també de pensions, no, intentar-lo eliminar i amb el temps fer que tothom se'n vagi cap a lo privat, de cara a les motos privades. En qüestió de sanitat, 3/4 passa el mateix, no, estem parlant de degradar els serveis públics, no, per mica en mica anar obligant a la gent a que se'n vagin cap a la banda privada. Això a nivell econòmic. Dic, a nivell de drets socials, doncs, també ho estem veient de moltes maneres. No, la reforma de la Constitució és un cas, no, com es pot, en ple mes d'agost, aquesta Constitució espanyola, que de mil vegades s'havia repetit que no es podia tocar, de sobte la canvien, no, i marquen a través del nou article, que crec que era el 135, que la prioritat màxima de l'Estat serà per pagar un deute, no, i els seus interessos.
Perquè això i aquests mecanismes que comentava ara serien una manera de control de la població?
Home, nosaltres entenem que de control, deixa'm-ho pensar, d'alguna forma aquests mecanismes, o sigui, la creació del deute, el que fa és que cada vegada l'Estat, no, hagi de dedicar més esforç als pagaments d'un deute i els seus interessos. Això què implica? Dic, d'altres formes. Doncs que per aconseguir aquests deutes dels mercats secundaris, sí, del mercat financer, se'ns obliguen a plantejar moltes reformes, no? Reformes que no són democràtiques, en el sentit que ningú les ha votat, i d'aquesta manera el que és el fenomen del deute es converteix en una eina de control del capital. Sí?
Perquè un govern avui dia té capacitat per declarar il·legítim aquest deute o per buscar una alternativa que no sigui el pagament d'aquest endeutament?
I tant, dic, i tant, i de fet històricament ha passat moltes vegades, no, que s'han demanat. Equador, per exemple, és dels exemples més recents. Va arribar un nou govern, va plantejar fer una auditoria del deute i a partir d'aquí es va demostrar la legitimitat de gran part d'ell i es va aconseguir fer una quita i fer una renegociació, no, de tot el paquet de deute que tenia en global.
Al començament d'aquesta entrevista deies que hi havia una part del deute espanyol que era il·legítim. Per què considereu exactament que és il·legítim?
No, el considerem il·legítim. Comencem, per exemple, pel rescat bancari, que és el que sembla més evident. Estem parlant d'unes institucions financeres, no?, que durant el transcurs de dels darrers anys han tingut beneficis enormes i no els han compartit amb ningú. Si de sobte es van obligats a tindre que assumir unes pèrdues, les haurien d'assumir ells, en tot cas. Sí? No pas la ciutadania. Aquest seria un exemple. Sí?
Perquè què és el que pot fer un govern? Quines passes hauria de seguir ara mateix per poder declarar aquest, part d'aquest deute il·legítim, o que creu que hauria de ser la posició del govern espanyol?
Bueno, per una banda és complicat, perquè el qui ha generat gran part d'aquest deute són ells, i ells d'alguna forma són còmplices o titelles del propi capital. Però què és el que hauria de fer? Doncs primerament dir que, independentment si es considerés il·legítim o no, dic la prioritat d'un govern ha de ser primer mantenir el benestar social, no? I després, en segon terme, poder pagar el deute i els interessos. Dic prioritzar el pagament d'interessos per sobre de l'educació, per sobre de l'ensenyament, per sobre dels drets que s'han guanyat amb molts anys de lluita, doncs ho considerem il·legítim.
Creu que ara mateix els poders internacionals permeten a un govern pagar abans l'estat del benestar que no pas els deutes que té amb altres governs o amb altres poders?
Entenem que tot és negociable. O sigui, cada vegada que s'ha plantejat al llarg de la història el no pagament d'un deute, a priori hi ha moltes pressions perquè no es realitzi. Ara bé, si finalment un govern es quadra i decideix no pagar, dic que els mercats finalment acaba tenint posteriorment el declinar el pagament d'aquest deute problemes per aconseguir nous deutes, no? Dic, però el món no s'acaba aquí. O sigui, passarien uns anys i els mercats es tornarien a obrir, i de fet en poc temps tornaríem a tindre el mateix problema, és a dir, una altra vegada entrar en la dinàmica del deute fins que no es pogués pagar. De fet, els deutes, tal com s'ha muntat la dinàmica del deute, veient-ho d'una forma, amb una visió global, no hi ha prou diners en aquest món per pagar els deutes que s'han generat. L'única manera per pagar aquests deutes és a través d'aconseguir nous deutes. És una dinàmica perversa.
Em comentava ara què és el que havia de fer un govern, en tot cas, per trencar una mica aquesta dinàmica. Què és el que ha de fer la població?
El que hauria de fer, doncs, jo entenc que plantar-se, demanar, plantar-se, no, d'alguna manera, i fer tota la pressió possible perquè el govern no li doni prioritat al deute i no practiqui totes aquestes polítiques neoliberals que està plantejant. Gràcies a aquest deute, no, o per culpa d'aquest deute més aviat, amb el nombre del deute s'estan provocant moltes reduccions, val, a nivell de despesa pel benestar, a nivell de drets socials, estem venent molt patrimoni públic, etc. Llavors el que hem de fer és manifestar-nos i no permetre-ho.
És conscient la societat d'aquesta situació?
Jo entenc que sí, però no sabem encara fins quin punt. El problema del deute públic és que són números tan grossos, no?, que la pròpia ciutadania no sap entendre'ls, simplement li semblen molt grans, però si fossin la meitat possiblement també considerarien que fos molt grans. Llavors no, crec que realment la ciutadania està rebent bufetades, no?, està rebent xocs per múltiples bandes i no sap per on reaccionar.
Doncs Enric Pons, membre de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.